La tecnologia aplicada a la salut és una de les solucions a molts àmbits i amb la crisi del coronavirus han experimentat un impuls. Ens preguntem avui com hauran de ser els hospitals del futur. Quines tecnologies hem d'aplicar ja en medicina? Carlos Iglesias, ens ajudes? Carlos, què tal? Com estàs?
Mariola, doncs encantat de tornar al pop-up. Em fa molta il·lusió estar parlant amb tu, encara que sigui més digital que mai.
Sí, sí, de fet sí. No, jo ja m'estic acostumant, eh? O sigui, ja no sé si el futur serà així, però de fet no, estic mantenint unes converses tan íntimes des de la distància que m'estic quedant molt parada, eh? Perquè no m'ho pensava, això. Em pensava que era més fred i tinc la sensació que la gent en videotrucada, en confinament, s'ha obert molt més. No sé, és una... quan arriben a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio estan com més diferents, no sé. Trobo que la gent a casa s'obre més i això a mi m'agrada com a periodista. Bé, Carlos Iglesias és CEO de la consultora de negoci digital RunRoom i codirector del programa InDigital de SADE. Què s'hauria imaginat, Carlos, que imprimiríem respiradors?
Doncs clar, sí, la veritat és que és espectacular, és increïble. A mi el que més m'agrada de tot això no és només això, no?, que estem imprimint respiradors, sinó que ha estat de forma totalment autoorganitzada, col·laborativa, cadascú des de casa seva, una iniciativa ciutadana, maker, que ja té molt aquest caràcter, no?, la comunitat sí. Maker. Com s'han autoorganitzat, com han gestionat les donacions amb hospitals. És espectacular, a mi m'emociona
sí.
realment.
No, i coses que ja teníem, no?, que ja formaven part de les nostres vides i els hi hem anat traient partit, no? Vull dir, la utilitat d'allò que teníem i no sabíem massa com canalitzar, no? Vosaltres, això, Carlos, mateix, parleu d'avenços tecnològics disruptius. Què voleu dir amb això?
Bé, disruptius en el sentit de que ho canvien tot, ho canvien tot, no? Quan la tecnologia és disruptiva, canvia les regles del joc i tot canvia. És molt curiós, no?, que tots els sectors s'estan veient disromputs, sabria la paraula, no ho sé exactament,
sí, sí, sí.
Però s'estan veient d'alguna forma transformats constantment per aquesta disrupció tecnològica, no? A nosaltres ens interessa molt el món del sector de la salut, el món de la salut, perquè creiem que especialment al món de la salut hi ha molta consciència de posar el pacient en el centre, no?, a les persones en el centre. Jo crec que això és una cosa que cada vegada tots els sectors, absolutament tots, cada vegada estan prenent més i més consciència de l'important que és posar a les persones, als clients, al centre de les decisions. Però d'alguna forma tenim la sensació, i amb els nostres clients amb els quals treballem sovint, tant, no sé, doncs, clíniques, hospitals, assegurances, farma, tot allò que té a veure amb el món de la salut, que d'alguna forma està al propòsit de les companyies, no? Estan al centre realment, oi? Uh-huh. Si en el sistema de la salut no posem a les persones en el centre, aquí posarem, no?
Clar, llavors, clar, no, sí, però potser ens estàvem oblidant una mica d'això, no? De fet, amb doncs, la disrupció, sí, parleu de redefinir la relació entre el metge i el pacient i democratitzar l'accés a la salut, no? És molt important, això.
I empoderar els pacients. Ara es parla molt de la medicina 4P, no? Es parla molt de la medicina 4P. I la medicina 4P... doncs ens agraden molt, aquests acrònims, però
sí. Quines són aquestes 4P? Què diuen?
Les 4P són, que és la medicina predictiva, personalitzada, proactiva, i a mi el que més m'interessa és la part participativa. És a dir, que no és ja una cosa unidireccional on el propi sistema dirigeix, sinó que som els ciutadans, som els pacients els que realment participem de la conceptualització de les solucions, donem dades que fan possible aquesta innovació, etc. No? Llavors, aquest és el futur immediat, diria. Medicina predictiva, participativa, personalitzada i proactiva.
Sí, ara que parlaves de participativa, jo sempre que es tracta de parlar de l'aplicació de la tecnologia per tenir un futur millor, m'emociono, però en l'emoció arriba un moment que em vaig a baix per quan parlem ja de l'escletxa digital, no? La tecnologia es pot aplicar, però surt sempre la maleïda escletxa digital. No tots els usuaris estem preparats. Quan serà universal i públic l'accés a internet, per exemple? Això ho canviaria tot, no? Què passa? Com podem superar, diríem, aquest entrebanc?
És una molt bona pregunta. És una molt bona pregunta. I realment t'haig de reconèixer que no tinc una resposta. no només això, o sigui, jo no només crec que hi ha un problema en quant a l'escletxa digital, et diria, eh? També crec que hi ha un problema en quant, i a més s'ha fet un problema molt tangible durant aquesta crisi del Covid, oi? Jo tinc dos nanos a casa i els dos han pogut, afortunadament, perquè tenim els mitjans, han pogut connectar-se i fer videoconferències i parlar.
No, i s'ha fet un esforç per poder arribar a totes les cases, però per molt esforç que es faci, el 100% de la població no està connectada, no?
Exactament. Jo, la tecnologia té alguns problemes. Aquest és un d'ells, aquesta escletxa que a més jo crec que s'agreuja amb crisi com aquesta, probablement, desgraciadament, trencar l'escletxa digital requereix trencar l'escletxa educacional, i al final estem parlant d'una escletxa social i d'estrats. És realment profund, no? Hi ha també una problemàtica, que és que els tecnòlegs solem ser o tendim a ser solucionistes, no? És a dir, que pensem que la tecnologia ho pot resoldre tot i a qualsevol preu, fins i tot, no? I això el Evgeny Morozov fa molt de temps que parla del solucionisme tecnològic, no? I del perill de com estem perdent llibertats i privacitat a canvi de una sèrie de resoldre una sèrie de problemàtiques que tenim, com pot ser la seguretat o com pot ser la salut, la seguretat.
I tu creus, per exemple, el que apuntava ja una mica, no? Que si, per exemple, fossin drets universals per a tothom, l'aigua, l'electricitat i internet, que internet es posés al nivell d'aquests altres dos, no sé si això arribarà a passar. Sembla que sí, no?
Home, a mi no em sembla descabellat, la veritat. Però ja et dic, Mariola, és una pregunta que em queda gran, no, la veritat.
Jo te l'he fet perquè és veritat que nosaltres aquí sempre ens emocionem molt al pop-up parlant de tecnologia, com aplicar, no sé què, i sempre és veritat que hem de citar això, perquè ara us parlarem molt de coses que es poden aplicar en salut i sempre, clar, tenim aquesta assignatura pendent. Deixem l'assignatura pendent i anem a repassar les 8 tecnologies del futur que podrien haver ajudat ja en la crisi de la Covid-19. Som-hi. Comencem per la primera de les 8 que vosaltres analitzeu. Seria la mHealth, no? La pràctica mèdica compatible amb tots els dispositius. Explica'ns què comporta això de la mHealth.
Clar, mHealth no deixa de ser l'ús dels dispositius portables, dels dispositius portàtils, que com bé poden ser els propis telèfons mòbils, però com poden ser també els rellotges intel·ligents o les polseretes estil Fitbit, aquests que fan tracking personal, però no només això, també els famosos wearables, no? Els teixits amb sensors, els parches que ens permeten, per exemple, mesurar el nivell de sucre a la sang, etcètera, no? Llavors, clar, és, realment això és molt transformador i si ens anem una altra vegada a les 4 P's, doncs realment aquí, si tenim, imagina't, enfocant-nos, per exemple, en el món dels pacients de diabetes, no? Si som capaços de tenir tot informatitzat, no només la ploma, quan em punxo, que m'envia directament a l'app, a la meva app, els meus nivells, fins i tot podem aconseguir predir quan pots tenir una crisi a nivell de, doncs això, no? Malalties cròniques, però ja no només la diabetis, sinó també la migranya o qualsevol altra malaltia, no? Amb aquest tipus de dispositius wearables aplicats al món de la salut, podem no només tenir un control exhaustiu de com està el pacient en cada moment, sinó que, a més, podem arribar a predir, no? Analitzant grans fons d'informació, grans fons de dades i col·laborant i compartint tota aquesta informació i identificant patrons i models.
Monitoritzar llavors, i, a més, unit amb la consulta, no? O sigui, monitoritzar la teva salut. Bé, tirem endavant, anem al segon punt dels 8, els health bots. Ui, què és això?
Sí. Ostres, ara m'has fet saltar l'Alexa, estava esperant a connectar-me i m'heu fet saltar l'Alexa. Doncs sí, els health bots no deixen de ser això, intel·ligències o softwares que són capaços de simular una conversa a nivell humà i entre diferents canals, diguem. No és només assistents de veu, també poden ser, doncs, chatbots, etcètera, no? I són, això, assistents virtuals enfocats des del prisma de la salut, no? I això té una aplicació, jo diria, no només des d'un punt de vista del pacient, sinó també a nivell dels propis metges. Jo estic convençut, i això és un convenciment meu personal, que la propera dècada ens acostumarem a veure metges al damunt del seu escriptori, doncs un assistent de veu que ajudarà el metge a fer una millor diagnosi, a sentir com és la tos d'un determinat pacient.
Clar, amb l'àudio ja poder fer anàlisi.
Exactament, sí, no? Perquè és una mica també, és una altra de les coses que té la tecnologia, aquesta por de que ens traurà el treball i de que, sí, sempre hi ha aquest debat també. Jo crec que, jo soc de l'opinió de que la tecnologia, sí que sempre hi ha un cert risc, no? De que acaba caducant un segment de treballs, en genera molts més. I jo crec que una de les coses que ens permetrà és ser més eficients i més efectius a l'hora de diagnosticar, ser més efectius a l'hora de rebre la sintomatologia d'un pacient i, per què no, que ens ajudi a analitzar aquesta intel·ligència artificial per ajudar-nos a ajudar els metges a donar un diagnòstic.
Clar,
un
bot que pot analitzar els símptomes, fa preguntes i envia la informació al professional sanitari, per exemple, no? Clar, i també dius, clar, suposo que parlaves, és que ara de cop he dit, per què ho diu això? Clar, perquè al començament del programa diem això, no? Alexa, inicia el pop-up i se t'ha activat l'Alexa. Bé, parlant d'assistents virtuals, el que és molt important i que cada vegada que s'estan fent més generals ens en donem compte, és que milloren molt la vida de la gent gran, no? Que clar, només preguntant ja tenen una resposta. És una tecnologia que va molt bé per la gent gran, no?
Sí, sí, sí. I també aquí hi ha una qüestió cultural molt interessant, perquè realment nosaltres aquí crec que tenim una cultura mediterrània que ens costa una mica, no? Veure, ostres, i com la tecnologia pot acompanyar la meva mare, no? O donar-li conversa, ara faig que la meva mare parli amb un robot, ens sentim malament, no? I no, fins i tot tenim certs problemes ètics. Això és una qüestió absolutament cultural, únicament, no? És com a l'Àsia, per exemple, hi ha molts països, al Japó, allà tenen un sistema de creences, ells són... no em surt mai la paraula aquesta, no? Són, veuen Déu a tot arreu, no? És panteistes, sí. Oi? Són panteistes i ells veuen a una pedra, veuen Déu, a un robot hi veuen Déu. I llavors per ells humanitzar un robot, humanitzar una relació amb una intel·ligència artificial, per ells és una cosa molt més natural i molt més factible, no? I no hi ha res extraordinari o no hi ha res almenys poc ètic. Per tant, nosaltres estem començant a desenvolupar tecnologies que no només acompanyen a la gent gran, sinó que també estan ajudant a millorar doncs, trastorns cognitius o ictus, etc. No?
També dieu que el mercat de chatbots d'atenció mèdica creixerà molt, d'un 21,2% entre el 2018 i el 2025. Bé, clar, chatbots que és, per exemple, quan vas en una pàgina web i comences a parlar amb algú que t'està ajudant a navegar per la pàgina, moltes vegades allò és una automatització, no? Això també s'aplicarà a l'atenció mèdica.
Exactament, sí, és així. Dic precisament perquè cada vegada som més bons, cada vegada tenim més fonts d'informació, saps que la informació es va doblant, és espectacular, no? Es diu que cada 73 dies estem doblant la quantitat d'informació que tenim a nivell de salut, només. Eh? Per tant, cada vegada tenim més fonts d'informació, més estructurades, les dades més preparades, models matemàtics que ho estan treballant, i cada vegada som més eficients i més efectius a aquest nivell també. Per tant, sens dubte que serà un gran ajut.
Ho vam veure en l'última edició, o la penúltima edició també, del Mobile World Congress, però hem d'entrar ja al quiròfan, perquè arriben els quiròfans 5G. Fa referència a la cinquena generació de les tecnologies i és molt important el 5G en medicina, no?
Moltíssim, perquè, com sabeu, el 5G doncs, elimina la latència, no? Aquesta diferència d'aquesta petita diferència entre el moment en el que l'emissor emet i el receptor rep, no? En aquest sentit, doncs sí, com vosaltres veu cobrir, de fet, el 2019, el 2019, el Mobile World Congress, l'operació del doctor Lassi, que va fer a l'altra banda del món, a 4 quilòmetres de distància, que no era la banda del món, però podia ser-ho perfectament, no? Llavors, simplement amb una tablet, oi?
No, i també és veritat, es va presentar aquella ambulància que en moviment també és important, també, no? La mobilitat amb el 5G, el que fa és que no es talli res, no? I en una ambulància un metge, a través d'una videotrucada, pot estar dient-li a una persona que potser no sap operar com ho podria fer, no? I que poden salvar vides. Anem al que deia jo al començament, la impressió 3D i 4D. Carlos, és molt important això de la... És important? Hola, em sents? Ui, hem de tornar a reconnectar, potser, perquè sembla que no em sent el Carlos. Bé, estem parlant amb el Carlos Iglesias, CEO de la consultora de negoci digital Run Room, codirector del programa InDigital de SADE. El podeu seguir a xarxes com a Carlos de Sailor i també a Run Room, Run Room, amb room, amb habitació, amb dues O's. Ens està fent una mica aquest llistat, han analitzat tot el panorama pre- i post-Covid i diuen quines són les 8 tecnologies del futur que podrien haver ajudat en la crisi de la Covid-19.
Sento.
Carlos, ara em sents? Sí?
No. O sigui, no et sento a Zoom, No sé què ha passat amb Zoom.
No, però ara sí que em sents.
Vale, gràcies.
Val, no sé si em sent o no em sent. Bé, Ara sí?
Ara sí que et sent.
Ara estem per telèfon.
Però moltíssim, realment,
Sí, mira, és que no, això és veritat, Ens n'hem adonat també en aquests temps de confinament amb tecnologia que no tenim encara la millor manera per connectar, Perquè mira els telèfons com sonen. Ara sonaràs per telèfon i ara veurem com sonen el 2020 els telèfons, que això és una cosa que no entenc com no podem evolucionar amb això. Però bé, anem a la cinquena. De fet, la quarta és la impressió 3D, 4D, que una mica ja ho hem dit. No sé quina seria, Carlos, la 4D.
Bueno, és que la diferència de la 3D a la 4D és que, mentre que tu a la impressió 3D el que imprimeixes són peces estàtiques, ho fas amb extrusió de diferents materials, no?, de plàstic, etc., que és una mica el que han estat fent els makers, etc., a la 4D introduïm nous paràmetres, diguem, com pot ser el temps, com pot ser la temperatura, etc., no? Llavors, això fa que aquestes peces puguin evolucionar amb el pacient, puguin créixer amb el pacient, imagina't, no? I, de fet, l'any passat a Suïssa es va imprimir l'estent més petit del món per nens amb defectes congènics de tracte urinari, i en C4D, encara que estigui deformat, o sigui, perquè el nen va creixent, torna a la seva forma original si s'escalfa, no? Llavors, o fèrules que, doncs imagina't, no? Trenques un braç, imprimeix una fèrula, un nen que el braç li va creixent i tal, podem fer que acompanyin el creixement dels nens i que es transformin les peces en si mateixes, no? Que evolucionin com evoluciona, doncs, un ésser orgànic.
Clar, no és un article estàtic, sinó que va evolucionant. Això seria la impressió 4D aplicada a la sanitat. Anem al cinquè dels 8 punts, la nanomedicina. Sí. Això ja és una cosa ja bastant més complicada, però què destacaries de la nanomedicina?
Bé, jo diria que la nanomedicina farà els fàrmacs molt més efectius, també, molt més eficients. Al final estem parlant d'eines moleculars, dispositius d'enginyeria, nanoestructures, que no només ens permeten treballar a dimensions ínfimes, sinó que el tema és que les propietats físiques i químiques de la matèria es modifiquen quan es treballa a aquesta escala, no tan, tan petit. Per tant, podem fer sistemes que transportin i alliberin fàrmacs, imagina't, doncs, pastilles intel·ligents, no? Per reparar, doncs, un teixits, òrgans que detectin quines són les cèl·lules o els teixits que estan danyats i només alliberin el fàrmac en aquelles cèl·lules que realment ho necessiten. Clar, això fa que puguem fer servir fàrmacs molt més potents, molt més agressius, però que tinguin un nivell de toxicitat molt menor, perquè realment van exactament on toca, no alliberen d'una forma massiva, que és com fem ara, no? Ara ens prenem una pastilla i això, doncs, té uns efectes secundaris perquè ens tenen una toxicitat molt alta, oi?
Els últims anys la nanotecnologia ha avançat moltíssim en el càncer, no? Es poden fer tractaments menys invasius, no?
Exactament, sí, de la mateixa manera, no? També nanopartícules, per exemple, que són capaces de penetrar en tumors cerebrals, i són partícules d'una aleació d'or que després les podem escalfar i destruir només aquelles, com et deia, no? aquells dins del tumor, escalfar aquestes partícules d'aleació d'or per cremar només aquelles cèl·lules que realment volem seleccionar, no?
Sí, en principi sembla que estiguem parlant de ciència-ficció, però no, estem parlant de realitat, perquè totes les coses que estem dient, moltes d'elles ja s'estan aplicant i aniran a més. Entrem en el sisè punt, que és la realitat virtual. N'hem parlat ja diverses vegades, clar, la simulació d'entorns pot anar molt bé també, no?, per posar-te en un altre lloc i superar algunes coses, no?
Exactament, sí, sí, sí. Per exemple, rehabilitació de pacients, com dèiem abans també, de pacients d'ictus, de TDAH, Alzheimer, és a dir, aquells pacients de diguem, de malalties cognitives o i fins i tot a nivell oncològic també, per reduir l'ansietat abans de la quimioteràpia, es poden fer moltes coses a nivells de pacients. On realment jo veig una oportunitat amb la realitat virtual és precisament a nivell dels metges, no? Els metges poden tenir ara simuladors realment molt realistes per assajar, per detectar i identificar els perills potencials abans d'entrar a quiròfan i abans de fer l'operació real, diguem, amb el pacient.
Clar, com
final,
fan els pilots, no?, dels vols, no? Això s'està fent, doncs ho poden fer, formació de professionals abans de fer una operació, no?, per exemple.
Exacte, sí, sí.
Bé, entrem a un tema que ha portat molta polèmica, però a veure si parles positivament del Big Data, perquè recollir dades ha estat un greu entrebanc, diríem, no?
Sí.
Però tu dius que el Big Data serveix per trobar informació oculta o patrons repetitius. Explica'ns això.
Clar, és que al final la gràcia de tenir diferents fonts de dades i grans volums de dades és que ens permet identificar patrons. I ens permet identificar patrons i ens permet inferir. I ens permet endevinar el futur. A mi m'agrada dir-ho així. I realment aquesta és la gran potència que tenim a través de la intel·ligència artificial, machine learning, deep learning, etc. No? És cert que hi ha sempre molta, i és normal, i és sa que n'hi hagi, susceptibilitat, no sé si és la paraula, no?, però estem en guàrdia davant de la pèrdua de...
Jo crec que hi ha paranoia, una mica de paranoia de dades.
Hi ha una mica de paranoia. Jo crec que a vegades justificada, eh? Per exemple,
sí, sí, sí.
Poso un exemple amb això del Covid, no?, quan les primeres setmanes del Covid, i de forma també, jo diria, molt solidària, molt proactiva, molts tecnòlegs es van posar a fabricar apps de control del Covid, etc. No? Que això el doctor Hans Rosling fa un mes ja en parlava, que va ser un doctor que va tenir un paper espectacular en la crisi de l'èbola. Ja parlava que amb la crisi de l'èbola va passar el mateix, que de sobte allò es va omplir de programadors que volien fer, no?, portaven el seu martell per clavar claus amb el seu martell, no? Jo crec que el que va passar aquí va ser una mica això, que amb la millor de les intencions, però vam començar a treure aplicacions que no acabaven de respectar la privacitat, doncs perquè no permeten un ús totalment anònim, o que no demanen certs consentiments, o que estan traquejant...
Diuen que són anònimes, però no ho acaben sent, no?
Ah, exactament, exactament. I si tu et mires els acords, el que tu signes quan et dones d'alta, no? Bueno, t'espantes una mica, no? Perquè fins i tot hi pots llegir que cediran les teves dades a tercers, no? Llavors, això, l'important d'això és que hi hagi una consciència col·lectiva i que hi hagi una consciència ciutadana de que això no pot ser. I que les dades tenim una gran oportunitat de cedir les nostres dades, però també hem de tenir el control de quines dades cedim i, sobretot, doncs, a qui cedim les nostres dades, no? I en aquest sentit, ahir llegia precisament, no?, que, bueno, hi ha moltes apps, cada país està ara mateix enfrascat a les seves pròpies apps de Covid, no? Aquí a Espanya també estamos en ello.
Però van a Canàries i segurament, si va bé, doncs llavors serà ja per tot l'estat, suposem.
Això mateix. Jo, la bona notícia és que hi ha molts països que s'han sumat a la iniciativa PEP, que hi ha una iniciativa paneuropea que d'alguna manera vetlla per la privacitat i que aquest tracking es faci d'una forma respectuosa i anònima pels usuaris, que siguin els propis usuaris qui... O sigui, no, ningú no pot saber qui ets tu, però tu pots... d'alguna forma, la idea és... Nosaltres anem emetent constantment un identificador a través del Bluetooth i cada dispositiu Bluetooth amb el qual ens creuem, doncs allà queda marcat, però és tot anònim, no? Llavors, si en algun moment doncs, jo dono positiu, doncs emetré a la resta de dispositius, els hi arribarà un senyal de, ei, has estat amb algú que ha donat positiu, per tant, queda't en quarantena. Clar, això ens pot ajudar a tenir, doncs, imagina't, no?, a segmentar molt millor i a tenir confinaments molt més intel·ligents, molt més, per això, molt més segmentats i no impedir que continuï l'economia, no?, o tot el sistema.
Clar, està bé que hi hagin iniciatives així que aturin i que no analitzem a poc, tampoc cal que anem tan ràpid, perquè de vegades un dia, mira, en plena crisi del coronavirus cedeixo aquestes dades, però que això no sigui per sempre, no? Igual només és un parèntesi, però que després puguis recuperar, no? Planteja molts reptes ètics i legals que hem anat parlant molt, és evident. I el vuitè punt d'aquests que estem repassant, d'aquestes vuit tecnologies del futur que podrien haver ajudat ja en la crisi de la Covid-19, o és el blockchain. No sé si el blockchain està ja prou madur perquè es pugui ja aplicar, o això ja és parlar del futur.
No, la blockchain és absolutament, està supermadur, vull dir, no hi ha cap repte a aquest nivell tecnològic. No? És que cap d'aquestes tecnologies suposa, bueno, sí que algunes d'elles, més aviat el repte és un repte econòmic, no? Com fem que la tecnologia sigui econòmicament sostenible i possible de dur a terme de forma a escala, no? La blockchain és una cosa que, vull dir, és absolutament factible i hi ha molts experiments fets a nivell social, a nivell econòmic, no només les criptomonedes, no?, que s'ha fet molt famosa per això, però hi ha moltes aplicacions de blockchain, no? I clar, l'avantatge de blockchain és que ens permet, per exemple, guardar l'historial mèdic de l'usuari de forma universal, o sigui, tenir un historial mèdic universal, totalment segur, perquè el que té la blockchain és que no es pot hackejar, diguem, no? Per dir-ho d'una forma senzilla, no es pot hackejar perquè és una base de dades que està replicada a tot el món alhora.
Llavors, molt més segur, dades molt més segures, molt més encriptades,
exactament.
No?
Exactament. A través d'eines de criptografia, doncs, és impossible rebentar-ho, diguem, al sistema, no? Petar el sistema i hackejar les dades, no? I això ens permetria, doncs, pues imagina't, no?, tenir un únic historial mèdic universal, el que jo cedeixo la informació al metge que vull que se'l miri en un moment donat, etcètera, i això a nivell global. O també el blockchain ens pot servir per fer el control de consum i producció de fàrmacs, no?, de la famosa traçabilitat, no?, que hi ha molts problemes de falsificació de medicaments o de que es trenca la cadena de temperatura, aquest tipus de coses, la traçabilitat dels medicaments segurament també es veurà.
I fer-ne un seguiment.
Sí, exacte.
Doncs escolta, Carlos Iglesias, CEO de la consultora de negoci digital Runroom, codirector del programa Indigital de SADE, el podeu seguir a xarxes com a Carlos de Sailor o també @Runroom. Doncs m'ha agradat molt parlar i fer un repàs de totes aquestes tecnologies que, de fet, ja formen part de la nostra vida. Esperem, doncs, que, mira, de fet, ets tan divulgador i tan comunicador que no haig ni de dir, espero que hagueu entès tot, perquè s'ha entès tot perfectament. Per tant, moltíssimes gràcies per retrobar-nos, Carlos.
Gràcies a tu, Mariola. Ha estat un plaer.